Hi ha tota una escola al llarg del segle XX que entén la creació com a palimpsest, és a dir, cada text conté l'empremta de textos anteriors. Una literatura hipertextual o en segon grau que dialoga amb la tradició, amb postulats i amb intencions diverses. I en aquest corrent amplíssim hem d'entendre la festa que ha muntat l'escriptor i crític Julià Guillamón, el llibre Els nostres clàssics apòcrifs, publicat a Males Herbes. Un recull de paròdies, sàtires, pastitxos i facècies en una antologia de literatura impostora nascuda de l'homenatge, de la mofa o simplement de les ganes de jugar. Premsa satírica, falses entrevistes, poesia imitativa, biografies paròdiques, falses atribucions... El ventall és amplíssim i acaba configurant una lectura hilarant que és una autèntica bacanal de l'intertext. Avui a Ciutat Maragda llegim, doncs, aquests clàssics apòcrifs, un llibre que, com diu el seu autor, és capaç d'explicar la història de les guerres culturals catalanes a través de la paròdia. En parlem amb Julià Guillamón, amb la Xènia Diaconova i amb l'Ols Beltrán. Avui, per tant, des de la Fake Lit, obrim Ciutat Maragda.
Ciutat Maragda, amb David Guzmán. Hey, compare, ci vos sonare, chi si sona un mandolino, e como si sona un mandolino, a pling un mandolin, tu 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 tu, un saxofona, un friscalette, tipiti tipiti ta.
Som-hi, obrim avui saludant en Julià Guillamón. Com estàs? Ben tornat al programa.
Hola, com anem?
Adolf Beltrán.
Hola.
I Xènia Diaconova, ben tornada a tu també.
Què tal?
Els nostres clàssics apòcrifs, a Males Herbes, un llibre, ja ho sabeu si l'heu vist, que comença apocrifant en la coberta de la Bernat Metge, no? Amb aquest arquer històric i amb aquest logo, i per on desfila un munt de noms: Sagarra, Foix, Quim Monzó, Rodoreda, Pla, Riba, a vegades amb màscares, a vegades no, de màscares i d'humor i d'aproximacions diferents. La literatura té molt a veure aquest llibre, avui en parlarem, i que de fet, Julià, és una tradició literària dilatada en general, però també en català, déu-n'hi-do, no? En fi, com a mínim de finals del 19 comencem, malgrat que el 20 i els anys 30 un pes important, i dic literària però no només, perquè tenim una cosa que no sé si és una particularitat o una especificitat nostra, i prou, jo suposo que no, que és la premsa satírica, però allò és una mina per trobar textos.
Sí,
i,
hi ha
no?
una tradició immensa de premsa satírica que no existeix per exemple a Espanya en castellà, i és molt més petita. És a dir, hi ha coses, però no amb aquesta abundància i qualitat. Jo crec que és un element molt característic i que, a més, ho toca tot, perquè toca des del cinema, la literatura i des de la política, els esports. O sigui, tot sempre hi ha un contrapunt satíric, no? I la veritat és que quan hi entres t'enganxa bastant, eh?
Si has fet arqueologia i recerca, no? per fer el llibre...
Jo no considero fer arqueologia, perquè jo m'ho llegeixo com si fossin d'abans d'ahir. O sigui, no... La gràcia d'aquestes coses és que no has de fer un gran esforç de traslació per ficar-t'hi, no? Si coneixes una mica, diguem-ne, els autors que es parodien i l'època, és molt vigent, o sigui, està molt bé.
Aquí hi ha des de falsos manuscrits medievals, hi ha Mirós, Picasso, també un apartat il·lustrat, no? I Picassos i Nonells, i passant per crònica, teatre, poesia, premsa que dèiem satírica. I a mi m'agradaria matisar, perquè vam tenir aquest programa també amb Manel Uller parlant de plagis, amb un assaig fantàstic, i ja el coneixeu, Plagia millor, i tu parles d'una antologia de textos de creació d'estil imitatiu. La precisió és interessant perquè no tot s'hi val a l'hora de discriminar, o la selecció que tu has fet és una creació, per tant, legítima, imitativa, homenatge, satírica, paròdica, entrenant els matisos que vulguis, però, de fet, hi ha un apartat també que has descartat de textos que no entraven aquí, no?
Sí, bueno, he descartat els libels, no? És a dir, que hi ha molta poesia satírica que el que vol és ridiculitzar en un autor fent-li un libel, però que no hi ha una voluntat de suplantar-lo, ni d'imitar-lo, ni de parodiar-lo. O sigui, intentar que siguin sempre coses que siguin paròdies o que siguin apòcrifes, o sigui, coses que es fan passar per amb una voluntat irònica, a vegades d'homenatge també. Això perquè la gent sempre em diu: i no surten les flors del mall?
Sí.
Les flors del mall va ser un llibre de poemes que es va presentar al Premi Carles Riba, d'autor anònim, en el qual hi havia tota una sèrie de poemes, diguem-ne, crítics contra els autors de la generació del mall, però que no eren apòcrifs, o sigui, no era com, diguem-ne, si la Mercè Marçal escrivís un poema, sinó que era un poema contra la Maria Mercè Marçal. I aleshores això no ho he agafat. Jo he agafat sempre coses que són això, imitacions, o paròdies o textos apòcrifs.
I hem de buscar en Julià Guillamont al darrere algun dels textos, o no? O ja
sí,
vas fer en Perucho?
Bueno, ja el vaig fer el Perucho.
Per això et dic, és una mica l'origen, no? De...
Vaig fer el Perucho i un pla vaig fer, també.
Veus?
Sí, perquè estava fent les Hores Noves i estava molt ficat en el món del pla i llavors va sortir un article del pla.
Que de fet és...
Però que el vaig firmar jo, eh? Vull dir que no vaig firmar-ho. Que hagués hagut de firmar Josep Pla.
Clar, que aquí és la gràcia.
Que serà la gràcia.
És un dels més afusellats. Segurament que és una de les coses interessants. És a dir, perquè et plagin has de tenir, i això és alhora, al meu entendre, una virtut i pot ser un defecte, has de tenir un estil marcadíssim, codificable, no? Perquè llavors el que fa el periodista és treure el codi i destacar-ne, doncs, això, els mecanismes, no?
Ara, clar, el que no es pot fer és firmar amb el nom d'un altre, perquè en el món judicial d'avui en dia tindries un problema. Però el que fa gràcia dels anys 30 és que, i d'abans dels anys 20, 10, és que publicaven textos falsos amb una impunitat total. És a dir, publicant un poema al Guimarà que no era el Guimarà i firmava en Guimarà i ja està, no passa res. Llavors he hagut de fer algun cas he hagut de fer recerca perquè amb els especialistes, és a dir, per exemple, els de l'Apel·les Mestres, com que tampoc m'ho conec molt bé, tenia dubtes de si podien ser realment de l'Apel·les Mestres. I vaig buscar l'especialista i vaig dir, escolta, tu aquests poemes de l'Apel·les Mestres et sonen? I no, aquests poemes no són de l'Apel·les Mestres. Per això. No? Però sortien firmats amb el nom de l'autor, no? Ara no sé si es podria fer.
Però hi havia possibilitat de malentès o ja pel context, per la publicació on es publicava, doncs ja el lector entenia que era això, un apòcrif.
Home, clar, quan surt el Benegre, que hi ha molts que són del Benegre, el Benegre és una pràctica habitual. O sigui, en el Benegre tot és de conya, no? Les notícies són falses, els comentaris d'opinió són falsos i, per tant, també els poemes que surten. A vegades hi ha ni algun de veritat, eh? Perquè quan li fiquen el dit a l'ull amb algú, aleshores a vegades agafen trossos amb malícia, no? De lo que algú escriu i li posen. Però, clar, el Benegre és sempre això, jo crec que aquesta complicitat de que anaves passant les pàgines i jo sempre, clar, com que hi ha un punt irònic, això fa hi ha sempre una broma, no? Per exemple, un dels que era molt fàcil de fer-ne, un tema que sempre surt és el tema dels poemes xinesos, no?
Sí, el Maria Manent.
El Maria Manent i el Carné també li foten, perquè clar, és molt fàcil, és a dir, està molt codificat i llavors és relativament senzill fer un fals poema xinès. I aleshores, per exemple, hi ha un del Maria Manent que fa molt riure, que és tot una cosa lírica, dels cirerers, no sé què, els lotus i tot el món aquest xinès, i al final la cosa és que el personatge està groc perquè pateix el fetge. No? I llavors és tot el rotllo bé perquè hi ha un personatge que pateix el fetge.
N'hi ha un Albert Negre, no?, que és una nota que diu: Maria Manent, sempre tan exquisidament atent amb els que seguim amb entusiasme la seva tasca poètica, ens ha tramès un verset inèdit per aquesta secció. El títol és Llàgrima alegre, i diu així: Llàgrima dolça, xarop i mel, regust de molsa, síndria de cel, n'és avui la lluna, la pruna, vestida de dol, son pare la crida, Xing Kong no la vol, no? És de 4 d'abril del 33.
A mi em fan riure molt. Perquè és que penses, hosti, devien estar allà a la redacció del Benegre, bueno, o l'Ateneu, no sé on ho feien, i es devien descollonar. Perquè alguna vegada que he participat en alguna cosa d'aquestes col·lectives, hi ha un element de creació col·lectiva moltes vegades. O sigui, a vegades hi ha un que ho fa, que és el que té la maneta, sí. Però a vegades això neix, diguem-ne, en un conciliàbul, eh? Vull dir que hi ha diversos que tenen ganes de ficar-li el dit a l'ull amb algú i cada un va fotent un vers i va sortint una història i tal. I llavors, clar, també la cosa d'esperar el dia que surt i l'impacte que produirà quan apareix el poema, no?
Xènia, com tu que sé que amb l'humor i la paròdia literària és un gènere que t'atrau especialment.
Sí, sí, m'interessa i m'agrada. A mi aquest llibre del Julià m'ha fet recordar una exposició que hi havia fa poc a Can Framis, que es deia bad painting, que de fet és un terme artístic que existia als anys 70. Era un nom que va posar una historiadora de l'art a un tipus de pintura que era dolenta perquè volia, diguéssim, no? I en aquella exposició, que em sembla que els comissaris eren l'Eloi Fernández Porta i el Carlos Pazos, si no sí, ho dic sí. malament, doncs hi havia tot de quadres posats un al costat de l'altre, sense noms dels autors, però hi havia quadres de gent molt coneguda, com un Mir, un Rossinyol, un Sunyer, no? I, però clar, no ho sabies. Si no t'acostaves molt a mirar la signatura del pintor, no ho veies, clar. I al costat hi havia algunes paròdies fetes per un dels dos comissaris, no? I hi havia el suspens d'endevinar quin era el quadre original i quina era la paròdia, però clar, a més, eren unes quantes sales tan atapeïdes de quadres que realment acabaves saturat d'un cert esperit de l'època, que arribaves a la conclusió que tot eren quadres molt dolents, realment, però perquè eren peces de museu en el pitjor sentit del terme, tenien molt poca vida i a més tots semblaven iguals, o sigui, aconseguien l'efecte de que tot un Mir, un Sunyer, un Rossinyol i un Carlos Pazos fent de qualsevol d'ells fossin iguals. I a mi aquesta exposició em va impactar, vaig pensar realment aquest art paròdic també et fa qüestionar què és un, no? Què és un bon quadre, què és un mal quadre. Clar. quan un bon parodista fa una paròdia d'un mal quadre, llavors una paròdia brillant d'un mal quadre, no? Llavors aquest quadre paròdic és bo o és dolent, no? O sigui, a mi em feia pensar en això, i ara llegint les paròdies que ha recollit el Julià en el seu llibre, també tota l'estona em preguntava, clar, una bona paròdia d'un mal foix, no? És un poema... Que
és un bon foix.
És un bon foix, exacte, sí. Això són les coses que jo em preguntava, no? I després també...
Hi ha una antologia de la paròdia, també, eh? Sí.
Sí, no? Se m'ha acudit que m'hagués agradat, quan feia la carrera universitària, no?, que en alguna assignatura l'examen em fessin distingir, no?, en tres sonets de foix i que un és autèntic i els tres, la resta, són paròdics, no?, que em fessin triar quin és l'autèntic. Que hauria sigut un exercici interessant, però no, ningú no em va fer això en cap examen. I volia preguntar-te, Julià, una cosa que m'ha cridat l'atenció. Una cosa que dius al pròleg, que esmentes el Palau i Fabra, no? Diu, tampoc no he tingut en compte els poemes d'imitació del Rosselló Porça, de Josep Palau i Fabra. I clar, amb bon criteri, perquè això no és una paròdia, no? Simplement són... Palau i Fabra va agafar uns, no?, uns títols que havia deixat Rosselló Porcel i per un llibre que al final no va fer i els va aprofitar, i dius que em fan pensar en la història que em va explicar Joaquim Sala Sanahuja, les partitures mediúmniques dictades des de l'altre món per Mozart o Chopin. Clar, aquí has creat un suspens que ara jo et volia demanar detalls.
No sé massa res més. Això m'ho va dir el Joaquim Sala, perquè li vaig deixar llegir l'antologia així amb l'amic, i li vaig dir, mira, llegeix això. I em va dir, oh, és que hi havia unes partitures mediúmniques. O sigui, hi havia un que deia que Mozart li dictava des de l'altre món unes partitures. I fas, hòstia, això és fort. I té aquest punt, perquè a més el Palau es considerava un mèdium. O sigui, que ell pensava realment que feia aquesta activitat mediúmnica. Respecte a això que dius de comparar, estaria bé. Perquè jo crec que... No vull mal parlar dels lectors, sempre a favor dels lectors, però a vegades la sensació que la gent no té molts registres, i perquè ho dic per coses meves, a vegades escric una cosa amb humor i la gent no veu l'humor, i a vegades faig una cosa seriosa i la gent es pensa que és de broma, i això també ho he vist he parlat molt amb el Monzó, que a vegades ell és molt trapella i fot moltes gambarrades en els articles i la gent se les pren en sèrio.
Aquí surt el del Monzó, entre altres coses, i a més jo la recordo molt a l'època, perquè era, si no vaig errat, quan la cultura catalana va ser convidada a Frankfurt el 2007, des de Frankfurt, unes cròniques que, sense dir-ho, porcelejaven, no? I això, efectivament, és una cosa així trapella, com tu dius, que has de tenir el cor, com a mínim, llegir entre línies. Que ha...
Jo ho sabia perquè m'ho havia dit ell.
Clar, però no és tan obvi, eh?
No era tan obvi. A més, no era tan obvi perquè és que el Porcel i el Monzó en aquella època sortien a la mateixa doble pàgina de La Vanguardia, amb la qual, diguem-ne, no... Però ell, per divertir-se, va pensar... Això quan tens, has de marxar de viatge, sí. No? Hi ha gent que avança articles.
Que t'explica el que veurà abans de veure-ho.
Avança articles, i clar, són uns articles una mica en pilot automàtic perquè, per diguem-ne d'allò. I llavors, faré uns articles com els del Porcel, va dir, no? Ple d'errors, no? Llavors, figura que van a Frankfurt i a Frankfurt mengen hamburgueses, no? Per exemple, un detall. És tot ple de pífies d'aquest tipus. I jo me'n recordava que m'ho havia explicat, eh? Llavors li vaig demanar, diu, hòstia, deixes publicar els articles aquells del Porcel? I es feia el loco. Jo vaig fer uns articles com el Porcel? Sí, tu vas fer uns articles com el Porcel.
I en Barnils em va fer un com l'Espinàs.
El Barnils va fer una novel·la, jo no ho sabia, això, m'ho va dir el Màrius, perquè clar, jo vaig demanar, diguem-ne, ajuda a tots els amics i coneguts, no? Si estic fent aquest llibre, després els especialistes, no? Vaig trucar, doncs, a la gent, els especialistes en Riba, els especialistes en Carné, tot això. Generalment, quan fas aquestes crides, acabes explicant tu en els especialistes de què va, no? Perquè en saps més tu que els altres. Però alguna gent sí que em va aportar coses, i els el Màrius em va proporcionar unes coses que ell havia fet inspirat en el Salvador Passeig, en el seu primer llibre, i després em va dir una novel·la del Barnils sobre l'Espinàs. Hòstia, sèrio? Sí, jo la tinc. I llavors, en aquesta novel·la, que és molt bèstia, hi ha diverses paròdies d'articles de l'Espinàs de l'època que els feia l'Avui, que et mores de riure. I vaig demanar permís a la família, i em van dir que sí, i va, està bé.
Tot és molt simple, tot és molt ximple. Cap drama aquesta nit, si és còmic, és millor. Molta inconsciència, poca paciència. Cap drama aquesta nit, si és còmic, és millor.
Si és còmic, és millor. Aquest és el missatge a Golfos de Roma, que, de fet, parodia algunes de les grans comèdies de Plaute, que a la vegada refregeix un dels grans primers periodistes, que és Aristòfanes, és a dir, que quan dèiem que això ve de llarg, és que veritablement ve de llarg, no?
Sí,
la manera com la literatura ha abordat, i fins i tot en el cas d'Aristòfanes, no només la literatura, també la filosofia, se n'enfotia els sofistes, a Sòcrates i el que convingués. No?
Sí. El que és divertit és veure com sempre hi ha una cosa generacional, que apareixen uns i se'n riuen dels senyors d'abans, no? I després apareixen uns altres i se'n riuen dels que se'n reien dels senyors d'abans, no? Llavors, per exemple, hi ha moltes burles dels modernistes,
sí.
No? Se n'en reien molt. Després, els noucentistes són objecte també de burla. Després, sobre l'art d'avantguarda, jo crec que s'han fet infinitud d'acudits, no? Després, l'altra figura molt característica i molt risible són els existencialistes, que això és una moda mundial, eh? La figura còmica de l'existencialista dona lloc, diguem-ne, des d'obres literàries a tangos, o sigui, ja... infinitud de coses. Llavors, cada vegada que surt un moviment nou, hi ha uns que se n'enriuen. Hi ha un acudit que surt al llibre que em fa molta gràcia, del Valentí Castanys, que és un paisatge d'Olot, i es veuen unes vaques tranquil·lament estirades en un prat, i diu, ara ja no venen els pintors a pintar-nos, no? Diu, no, o sigui, tots s'han tornat informalistes.
L'escola d'Olot també hi apareix.
L'escola d'Olot es dedicaven tots aquests, Liu Pasqual, tots aquests, a pintar quadres de vaques, i aleshores, esclar, de cop ja no hi havia quadres de vaques perquè tots pintaven abstracte. Hi ha un altre acudit, un acudit d'aquests petits del Benegre, boníssim, que diu... El senyor Ivo Pasqual està passejant les seves vaques per la sala de Parés.
Sí.
Com si les vaques dels quadres fossin de veritat i estessin pasturant a la galeria d'art.
Que el Castanys era caricaturista, però també escrivia, no?
Molt bé.
I hi ha un Segarra, que és d'en Castanys, que és tan bo que no sé si demanar-te a Xènia que el llegeixis tu, perquè té tota la música de Segarra, paraules segarrianes, però...
Oh, fantàstic, sí, gràcies per cedir-me'l, eh? Ja veig que té moltes fricatives, això m'agradarà. El llançador de disc... Com una bagassa plena de carnassa, movent els saxons d'un ventre caigut, regust de magnòlia fregida amb llumillo, anques llapissoses i un melic pelut. Aquest pobre atleta flonjo de rapisa que a mi em fa pessigolles a la sang i sua i s'estarrufa i es coll torça i cau de cul al fang. El braç parteix l'aire, somort i pensit, com gossa partera que flaira el captaire, xiscla una oreneta al disc partit, seguit de la joia d'un públic xisclaire. Aquesta pobra mossa que riu esbojarrada com si tingués fiblades a la pell, la pobra no sap pas on l'han portada i riu com si es trobés en el bordell. Bueno, està molt bé. Les síl·labes ben comptades, els accents ben posats, i té molta gràcia.
No, i eren versemblants. Una cosa molt xula d'aquest llibre, tal com està concebut, és que tu vas passant molt bé amb els textos, però si no vas al final, no saps l'origen, la procedència, sí. No? I qui és l'impostor, diguem-ne.
És una mica com el del Carles Pazos i l'Eloi Fernández Porta. És a dir, que tu vas llegint, sí. I després, hòstia, això qui ho ha fet?
Sí.
Que moltes vegades no se sap.
Exacte.
Perquè hem arribat tard. Si aquesta antologia hagués sortit l'any 78, doncs encara haguéssim trobat algú que havia estat al Benegre i que t'hagués dit aquest era l'altre, no? Però ara és difícil de saber. En els del Xut, que era la revista aquesta satírica, quasi tots són del Castanys i li coneixes bastant la mà. Feia bé, aquest del Segarra és bo, eh?
Sí.
És el llançament de disc, aleshores ell, el Segarra sempre era el gradall i l'oli no sé quantos i el llumillo de no sé què, llavors ell agafa tots els tòpics, i llavors és una senyora que està mirant la prova de llançament de disc a l'estadi de Montjuïc que ha acabat d'estrenar. Ja està. Però és molt bo. Van fer un número que era un almanac, i era l'espectacle esportiu vist pels intel·lectuals. Mm. Llavors tot era paròdia, hi havia una capçalera com si fos noucentista i tal, i llavors tot el número era de fals, no? Hi havia, doncs, un text del Dalí, un poema del Foix, el poema del Segarra, hi havia un text del Carles Soldevila...
És molt bona l'entrevista amb el Riba, a propòsit també de l'esport, és genial, però a veure si la trobo... Ai, espera't, la pàgina 66 potser... No, és una miqueta més endavant. És la pàgina 213.
Ves buscant, mentrestant, parlaves dels moviments i noucentistes i modernistes, que tots tenen, estilemes perfectament parodiables, que és la gràcia d'això. Tu expliques fins i tot que es podria, no, elaborar una història de les guerres culturals de Catalunya a partir de la paròdia, no?
Sí, sí, bueno, clar. Per exemple, quan surt el glosari de l'Eugeni d'Ors... El Rossinyol agafa i diu, doncs jo també faré un glosari. I llavors agafa l'esquella de la Torratxa i cada setmana fa una glosa. Que les del principi s'assemblen molt, o sigui, agafa el mateix estil de l'Ors. Després, com que dura molts anys, hi arriba un moment en què ja no s'assembla de res i és una cosa del Rossinyol al seu aire. Però les primeres són molt... Agafa molt els trets d'estil, tot perfecte. Aleshores, vull dir, hi ha molt d'això. I després, de l'art d'avantguarda, hi ha moltíssim. Per exemple, del Dalí, com que el Dalí, doncs, feia molt escàndol a Barcelona, i, clar, també era molt fàcilment parodiable, no? Per exemple, agafen del Miró, publiquen la notícia. Joan Miró ha comprat un carregament de microbis de la grip per incorporar a les seves pròximes obres. Penses, hòstia, és molt bo, perquè és així. Això em fa pensar en una cosa que no sé si la cito al pròleg o no, perquè és que és una anècdota genial de l'Espriu. Quan la gent diu que l'Espriu és avorrit, l'Espriu és genial. En el Miró, a l'any 60 i pico, el fan de la Real Acadèmia de San Fernando, em sembla, una cosa d'aquestes, i aleshores el pregunten a diferents persones què opinen d'això, i li pregunten a l'Espriu, i a l'Espriu diu el Miró, diu, és un gran pagès de Tarragona, diu, com a gran pagès de Tarragona, diu, sap molt bé, toca molt de peus a terra, diu, els seus avis venien a Avellanes, diu, i ell ve amb microbis, diu, va ficant aquests microbis i va venent els microbis. És la mateixa idea, a l'exigant de la mateixa idea del bé negre amb els microbis de la grip.
Ja l'he trobat, és del Xut, i és aquest, segurament al darrere hi ha la ploma d'en Castanys,
sí.
És molt bo perquè és això, és Carles Riba davant de l'espectacle esportiu i figura que van a casa seva, no? I li demanen això, què li sembla l'espectacle esportiu, diu, la seva resposta clara i contundent: prescindint de salvatgismes, això se suposa que és en Riba qui ho diu, prescindint de salvatgismes i rebejant-me en el virus de la indiferència, el cultiu del bíceps em sembla tan fructífer i tan gaiament autodidacta com el cultiu de la sensibilitat incorporada al servei de l'expressivitat de l'ànima. I l'interlocutor diu, sí senyor, això és clar com l'aigua i no admet volta de full. Però anem per una altra cosa, senyor Riba. Vostè ha practicat algun esport durant la seva vida? Si no fos... Digui, que ja sap que la nostra discreció és il·limitada. És una puerilitat, gairebé, però, en fi, ja que us feu tan insistent, a l'escola em deien el campió del paper mastegat. I en què consistia això? Doncs en tocar el clatell del professor amb una bola de paper mastegat etzibat a llarga distància, etcètera.
El Riba, que era sí. La superpatum.
Sí, no,
a nivell... Llavors van a fer una entrevista amb un tio que no li interessa gens l'esport, no? L'altra que és molt bona és una del Segarra, n'hi ha diverses, però hi ha una que és genial, que és que el Segarra feia molta vida de nit i vivia i dormia, de dia dormia, no? I llavors és un que va entrevistar-lo. Anem a les 10, ens obre la porta, un criat, no sé què, no, el senyor Segarra està dormint. Tornem a les 12, no, és el senyor Segarra està dormint. I es va passant el dia i cada vegada que hi van el Segarra està dormint. I al final, a les 7 de la tarda, aconsegueixen entrevistar-lo. És tan bo.
Sí, sí. No, és, funciona també quan, no? Quan trenques amb amb la imatge seriosa del personatge Riba, que te l'imagines, en fi, somiant amb hexàmetres, i de cop i volta, no? L'esport que consisteix en una cosa absurda.
L'altra cosa, clar, una part molt important de l'èxit d'això és que tots es coneixen. Clar. És a dir, és un moment, aquest moment és un moment extraordinari, perquè són tots... comparteixen moltes taules i molts ambients i es coneixen tots. I aleshores hi ha un... quan hi ha detalls molt precisos, tant de la manera d'escriure com de la manera de ser, dels personatges i tot plegat, no? A més, jo crec que hi ha una cosa que no he pogut, diguem-ne, aprofundir més, però que hi ha el tema de l'apòcrif apocrafiat, no? Vull dir-te que el Segarra era autor d'alguns d'aquests textos. Però el Segarra era de la broma i feia moltes paròdies i moltes històries, no? Llavors, era una cosa d'amics, no? També hi havia a vegades. De vegades, no. De vegades, no. Per exemple, el Benegre tenia una cosa que era molt divertida, que era fer la paròdia, la burla insistent. O sigui, agafar amb algú i machacar-lo, no? Sempre. I que sempre sortís aquell tio, no? Llavors hi havia un que era candidat a l'Ajuntament de Barcelona sense partit ni res, que es presentava com independent, que es deia Pociello, el nom ja, diguem-ne, que ajudava, eh? Pociello Forradellas. I aquest Pociello Forradellas era la broma. O sigui, cada vegada que s'escapava un mastegot, anava parant el Pociello Forradellas, no? L'altre que també rebia molt era...
I perdona, em sembla que aquest un dia s'hi va tornar i sí. Anant per les Rambles li va fer una cara de mans amb el director, amb el Josep Maria Planes.
Ah, sí, això aquesta no la sabia, sí, però pot ser. Bé, era constant. De fet, l'altre que es ficava molt amb ell era amb el tio que va fer les primeres senyals de trànsit de Barcelona, que es deia Baixier. I aquest Baixier va ser... Clar, primer la gent anava en cotxe per on volia i el primer que va pintar ratlles al carrer va ser aquest Baixier. I llavors, clar, el Baixier era la conya. Les ratlles del trànsit de Barcelona era un tema estrella, sempre sortia, no? Llavors això creava aquesta cosa que jo crec que és molt característica de l'humor, que és la repetició. O sigui, la repetició crea una mena de plaer de tornar a veure això quan veus el Polònia, llavors hi ha un personatge que surt i torna a sortir i hi ha l'esperes que surti. Llavors això ho feien el Benegre, ho feien perfecte, llavors hi havia un d'aquests personatges que sempre sortia. Llavors, un d'aquests que sortia era un poeta que es deia Agustí Clasans, que aquest era bastant, diguem-ne... Males Herbes li va recuperar un llibre que estava bastant bé, un llibre de contes. Però com a poeta feia una cosa que en deia els ritmes, que era una poesia molt matxacona i que llegeixes i et fa riure, diguem-ne, involuntàriament, no? Jo sempre he sigut un vers que... Hi ha un vers que diu Oh, versos meus, per què no us donen el Premi Folguera? Hòstia. Llavors, clar, era motiu de moltes bromes, un personatge molt pintoresc i tal. Llavors, amb les Clasans se li fotia molt amb molta gràcia, eh? Hi havia una... Sabeu que el Joan Prats era un senyor que fabricava barrets, senyor Nebutí, al carrer Ferran, i era l'íntim amic del Joan Miró i del Foix. I aleshores sempre s'associava amb activitats doncs, de l'art modern, de l'arquitectura d'avantguarda, etc. I aleshores hi ha una notícia falsa al Benegre que diu el barreter Joan Prats farà un barret per aquest estiu amb la palla dels poemes de les Clasans.
Hòstia, aquesta és forta.
I llavors, clar, les Clasans s'hi tornava de tant en tant.
Digues, l'Olf té un llibre fantàstic aquí,
sí,
fa estona
sí,
que ens mirem.
Es diu la memòria es diverteix del Valentí Castanys, que realment és un gran personatge, i li explica la gènesi del xut, on ell hi va treballar, i també, diguéssim, la seva deontologia professional, si és que se'n pot dir així, i després també, sobretot, del Benegre. Això, que es reunien el diumenge, no?, al segon pis, em sembla, de l'Ateneu, i era perillós, tenia un cert grau de perill. El perill no venia tant dels escriptors, però sí dels polítics, perquè, per exemple, a part d'aquest del Pociello, no?, però es fotien molt amb el Jaume Aiguader, alcalde de Barcelona, d'Esquerra Republicana, i fins i tot van arribar a dir que portava banyes. I clar, això va ser una cosa gruixuda, perquè es van presentar allà a l'Ateneu els escamots d'estat català, organitzats pel fill de l'Aiguader, i, diu, aquella nit de diumenge només s'hi havien presentat el Just Cabot i el mateix Valentí Castanys. I van anar passant les hores, van anar tocant les campanes i es van fer les 4 i allà, en fi, se sentien realment en situació de setge. I a última hora, en Castanys, i ho explica amb molta gràcia, però la situació no devia ser gaire graciosa, va arribar un moment que va dir, bueno, jo me'n vaig cap a casa perquè també m'espera la dona, i llavors baixa les escales xiulant no sé quina cançoneta més o menys popular, com si tornés de jugar no sé quin joc de cartes, i el van deixar passar, no li van dir ni asa ni bèstia, però al cap d'un parell de dies en Castanys es va presentar amb en Planes, el director li va dir, mira, jo plego perquè això és massa perillós. I el Tisner, que també hi ha estat rellegint coses seves de l'època, no?, i diu, era una temeritat, perquè a més a vegades es fotien amb els anarquistes o amb els carlins, sabem també com va acabar en Josep Maria Planes, en fi, eren situacions perilloses, moltes vegades.
Clar, quan tu t'ho mires de fora, a vegades no veus la dimensió, Ara explicaré dues, divertides. Quan feia el llibre de l'Arquimbau, vaig fer un llibre sobre la Rosa Maria Arquimbau, que és un escriptor dels anys 30, vaig descobrir per unes cartes que havia sigut amant del president del Parlament, Joan Casanovas, que era com una mena de George Clooney d'Esquerra Republicana. I aleshores, entre línies, sortia una història que deia, bueno, clar, no em ve veure, ell estava en un sanatori curant-se i tal, diu, no em ve veure que s'ha tan enfeinat amb la vedet. Pensa aquesta vedet. Vaig començar a mirar la vedet, pum, vaig trobar la vedet, que era una mexicana que corria per Barcelona que es deia Margarita Carvajal. Aquesta Margarita Carvajal va tenir va tenir molt èxit en els espectacles del Paral·lel, i aleshores l'escultor Viladomat li va fer l'escultura de la República. La República era l'obelisc que hi havia en la Diagonal Passeig de Gràcia, sí. En aquell obelisc hi havia una escultura
que, van passar a
que era la Margarita Carvajal, sí, sí, de model. I aleshores tothom deia, aquesta noia té gràcia, diu, aquesta noia és guapa, eh? Diu, sí, té gràcia al cul, perquè gràcia quedava darrere de l'obelisc, no? I això vaig descobrir-ho a través d'això. Doncs bé, quan miraves el Benegre, hi havia uns acudits absolutament cafres sobre la relació del Casanovas amb la Carvajal. O sigui, veies el Casanovas com un gosserre de la Carvajal, però per tot arreu, eh? Clar, si no ho saps, no ho veus. L'altra cosa forta va ser que, mirant el Xut, que és aquesta setmanari d'esports, jo sempre veia el Samitier, que era el Messi de l'any 30, vestit de cambrer. El Samitier ara entrarà a treballar en el quiosc de begudes de Canaletes. I llavors un dia li vaig explicar... Aquí tenim uns grans especialistes del Barça, no?, en aquest país, i li vaig preguntar a un d'aquests grans especialistes, escolta, i el Samitier? Diu, per què surt sempre vestit de cambrer? I em diu, home, diu, perquè es corria a Barcelona que era fill il·legítim de l'amo d'un hotel molt important de Barcelona. Diu, i aleshores, quan feien això... Volien dir que perquè el Samitier tenia sempre molts problemes, que si se n'anava del Barça no se n'anava del Barça. Llavors la idea era que si se n'anava del Barça el seu pare el reciclaria i el posaria de cambrer al quiosco de Canaletes. O sigui, imagina't tu el nivell de l'humor. O sigui, era un humor... Jo quan veig que la gent aquí s'emprenya perquè fas un tuit i dius no sé què, que no dius res, però, diguem, era... tiraven amb bala, però amb bala de veritat, eh?
Però el riu Llobregat és amarronat, el Besòs és verd i groc n'és el Ter, l'Ebre vist del mar és blanc nuclear, i el Segre mirat des d'un puig és color de gos com fuig.
La Trinca, els seus moments de, en fi, d'estat de forma, no? A més, amb l'Aina ben esmolada, que també, en fi, els textos musicals i popularíssims que ingressaven al gènere de la paròdia, no? Critiquen coses aquí, ni més ni menys que amb Strauss i amb tots els pals que van tocar, no? I que segurament també podem resseguir des d'això. Ara citaves el que m'imagino que és dels pocs exemples de paròdia actualíssim que queda, que és el Polònia, que ja fa molts anys que s'hi dedica, i deu ser això, la plasmació, a més, amb molta crítica àcida, buscant, i la prova és que els polítics se n'enfaden. Vull dir que aquí ja... I jo crec que ara parlàvem també d'una cosa, avui que estem a Ciutat Malacca resseguint els apòcrifs, la literatura periodística en català des de fa molts anys, però, i en Julià Guillamont deia abans, no? Es pot fer la història de les guerres culturals catalanes a través de la paròdia, també a través de l'ofensa, no? I de, no sé si la poesia és un gènere, els poetes són de fàcil ofendre, diguem-ne, però certament hi ha, també recordo, per exemple, quan vam fer un programa parlant d'una de les primeres grans, un dels primers grans litigis en un territori com el de la paròdia, que és el que va incoar Gabriel de Anuncio contra Eduardo Escarpet l'any 1904 per La filla d'Illorio, que era una obra de teatre paròdica, no? D'Anuncio, va portar Escarpet als tribunals i en el judici va fer tota una obra de teatre gairebé, que li van donar la raó, i és dels primers principis del segle XX, dels primers judicis on hi havia la qüestió dels drets d'autor, no? És a dir, una paròdia és un robatori, és un dels... una de les qüestions que en aquell moment es dirimien, no? Clarament no és el cas, és la transacció d'un altre gènere, però la qüestió de l'ofensa a mi sempre em preocupa, perquè jo penso que amb els anys i la correcció política i tot plegat anem perdent sentit de l'humor, no?
Bueno, nosaltres ens han passat una bastant bona, eh? El Francesc Artigau és un artista amic meu, i aleshores, com que el llibre el vaig fer una mica a la meva mida, vaig pensar, i posaré una cosa a l'Artigau. L'Artigau fa uns dibuixos com si fos el Picasso, que són una passada. Fa uns dibuixos de la Suite Volar, però en fot tres cada dia. És impressionant. Dibuixa molt bé i aleshores fa molt el tema del pintor i la model i tal. I vaig dir, fes-me un pintor i la model. Bueno, ell m'ho va fer per pròpia iniciativa. Em va fer un pintor que està fent una model i al darrere hi ha un llibre meu que es diu La ciutat interrompuda. Llavors és una mena de Picasso, la Suite Volar, que no existeix. Clar, el Francesc Artigau és un artista que té vegà, o sigui, que té drets, no? Llavors, quan estàvem a l'hora final de preparar el llibre, vaig dir, hòstia, aquest hem de demanar... Aquest és l'únic que s'haurà de pagar perquè és de vegà. Aleshores, entrem en contacte amb els que, diguem-ne, porten els drets, i aleshores ens diuen, ah, volem veure la maqueta. Enviem la maqueta, i diuen, oh, però hi ha dos Mirós, tres Mirós i quatre Dalís... I els diuen, ja, però són falsos. Oh, però això és una ofensa a l'honor. A l'honor? Són unes caricatures dels anys 30, que es van publicar als anys 30. Oh, no, això s'ha de mirar el nostre gabinet jurídic. Però què dius? Vam haver de parar l'edició. Perquè, clar, no et podies arriscar a treure-ho i que aleshores et vingués al gabinet jurídic i et digués que tu no tens dret a publicar una paròdia. Jo ja, ostres, ja vaig començar a parlar amb experts del Miró i del Dalí que ens poguessin ajudar, i al final suposo que el gabinet jurídic devia pensar, però què collons esteu dient, no? Però, diguem-ne, la idea ja hi és, no? Aquesta idea de que tu, si fas una paròdia d'algú, pots estar, diguem-ne, ofenent o malmetent l'honor d'aquella persona. Sí, sí. Clar, aleshores això porta un món molt complicat, no?
No, és horrible. En el cas del litigi teatral que deia, fins i tot denuncio quan Escarpeta va anar a demanar-li permís per fer això, per fer una paròdia d'una obra de teatre que d'altra banda era dramàtica, però que havia tingut molt d'èxit, i denuncio va riure molt. va riure molt, però al final de la reunió va dir és molt divertida, però no t'ho puc deixar fer, perquè llavors no em prendran seriosament, no? Aquesta cosa de no, no, si m'ho trasllades a un gènere còmic, per això et preguntava, Xènia, si en la poesia, diguem-ne, els versificadors tenen aquest... On és, en fi, l'ofensòmetre, no? On te'l tenen col·locat?
Jo crec que això, els que escrivim poesia, el tenim per tot el cos, l'ofensòmetre. Sí, sí, no, és famosa la susceptibilitat extrema dels poetes. Ara que parlàvem de... Bueno, que parlem de paròdies, també de poesia, a mi m'ha vingut al cap el cas d'un llibre que no forma part de la literatura catalana, però forma part de la literatura russa, i és un llibre absolutament icònic, que era icònic als anys 20 del segle XX, que agafa el títol d'un text de Bulgakov, que també era un gran mestre de la sàtira, no?, i de la paròdia. El títol del llibre era, bueno, si el traduïm més o menys literalment, El Parnàs de cap per avall. I era un recull de poemes, a més, signats amb pseudònim, que no se sap ben bé exactament qui eren els autors de les paròdies, però eren paròdies molt sofisticades a partir d'un plantejament molt original. És a dir, s'agafaven uns quants textos russos que tothom coneix, és a dir, quan sonetes populars, poemets infantils que tothom ha estudiat a l'escola i tal, i llavors, doncs, en cada capítol el parodiador es preguntava com escriuria aquest text infantil, no?, tipus quan les oques van al camp, alguna cosa així, com l'escriuria l'Anna Akhmatova, i com l'escriuria Pushkin i com l'escriuria Lermontov. I llavors explicava la història que explica el poemet en qüestió fent servir, imitant l'estil del parodiat, no? I era, bueno, eren unes paròdies absolutament brillants, divertidíssimes, no? Tu veies que la mateixa història, doncs, el parodiador Akhmatova la convertia en un melodrama, el parodiador de Pushkin li donava un so lapidari, no?, com de classicisme, de pedra picada, el parodiador d'algun poeta romàntic dolent, doncs, el feia exageradament romàntic, però la història la reconeixies, perquè era aquell poemet que coneixies. I clar, jo de seguida penso, ostres, això seria divertit intentar fer-ho en català també, no? O sigui, com escriuria Foix Rossinyol que vas a França, Rossinyol, no? Clar, Foix, com que viu al segle XII, no? Potser allà no hi ha rossinyols, només hi ha merles, o... No? Llavors, què diria? A la foresta es priva, o faria servir paraules així per explicar el rossinyol que vas a França, però en canvi Salvador Passeig faria una cosa totalment diferent per explicar la mateixa història, no? Penso que seria, bueno, divertit que s'intentés amb gent que en sabés, no? Amb gent que sabés estrafer els estils, sí, sí, dels poetes.
El més semblant que hi ha és, en aquí el llibre del Julià, hi ha de diversos autors, La mort d'Acció Catalana, en què també s'imita l'estil de diferents autors, de diferents poetes, no?, d'en Sagarra, d'en Carné, d'en López Picó, d'en Riba, d'en Bofill i Mates. Sagarra, oh partit que has anat de cul per terra, el cementiri el teu orgull castiga amb una mossegada de l'esquerra i amb quatre pessigolles de la lliga. O en Carné, oh, gai partit, com tota primavera vas néixer amb els ulls blaus i ara del braç d'en Tomàs i Piera te'n vas a Can Pistraus. O l'última que llegiré, d'en Carles Riba, no?, també, de gosadies en la densa flama, partit, vaca et consums i poliedra de folls miratges, una dura pedra cobreix la teva camama. Que potser el que més s'entén és camama, no? Segurament.
El més bo de tots és que tots eren d'Acció Catalana. Això és el millor de tot. Que tots els poetes eren d'Acció Catalana.
No, clar, des d'aquest punt de vista, i des de molts punts de vista, vaja, primer perquè tu passes molt bé llegint aquest llibre, però és un llibre important també per reivindicar aquest gènere, no? Que amb els anys, insisteixo, ignoro si per raons de correcció política o per què s'ha anat perdent. És una pràctica que veus que durant una època era molt habitual i que, a més, t'obliga com a lector, si no coneixes l'original, a fer un exercici de comparatisme, perquè per descomptat no funciona la paròdia, no hi ha efecte humorístic si no coneixes l'original, i el text, l'intertext és necessari, si no, res no funciona, no? Però hi ha una que també he recordat, i alguns d'ells surten aquí. M'ho vaig passar molt bé aquell estiu, el 2001, quan en Sergi Pàmies va decidir que durant un mes, cada dia, faria una paròdia de les columnes de diferents autors del país, que en aquella època era gent molt coneguda i que, a més, tots sortien cada setmana i eren perfectament reconeixibles. Aro Teclen, Maruja Torres, Millàs... En fi, sortien allà tothom, no? I són De tan mimètiques, divertidíssimes, evidentment també estrafant tots els tòpics, però estan molt, és a dir, va fer un exercici també de relectura tot d'autors que tenia a mà, no? I són molt divertits, estan molt ben fets, i que estilísticament està molt ben treballat, no?
Però hi ha l'estil i el tema, o sigui, exacte, el tema sí. També forma part de la història. A vegades no, a vegades es tracta d'agafar un estil i aplicar-lo a un tema totalment inadequat. Però altres vegades hi ha les dues coses, no? Fer evolucionar l'estil i el tema, les dues coses, no? Jo, si vols, et puc donar la meva impressió de per què la gent s'enfada. Bueno, s'enfada. Tothom es posa nerviós. El dia que vam presentar el llibre, li vam demanar al Javier Calvo, que és un escriptor que està molt bé.
Sí,
I li vam demanar al Javier, li vam dir... Bueno, ell va dir, hòstia, vull fer-ho, perquè m'agrada molt tant, no sé què. I a més, vindré i llegiré una paròdia del Julià Guillamón. Aleshores, ell va venir, tal, amb aquell posat que fa de sempre, Feber, que estava molt enfadat, va fer una presentació molt bona i tal, però no traia el paper. Dir, que no havies de fer una paròdia, tal. No, fes la paròdia. Va treure el paper. I llavors, clar, ho va fer molt bé, perquè va fer un text que era com si fos una barreja de les cuques i les hores noves, no? I hi havia tots els tòpics. Anem a no sé què, no ens agrada el dia Sant Jordi, el meu fill porta una samarreta, tot.
Els
tot.
Insectes, per allà, no?
I aleshores, esclar, feia molta gràcia, perquè estava fet amb... hi havia una sèrie d'acudits que eren molt efectius. I estàvem allà, jo em descollonava. Però després... quan hi penses, et revela una cosa que t'incomoda una mica, no? Perquè et revela o posa a primer pla la part mecànica que sempre hi ha en la creació artística. És a dir, qualsevol creació artística té una part mecànica, té una part de creació, però no tot és creació, no? Ara que hi ha aquests sistemes d'intel·ligència artificial, ho treu a la llum, això, no? Perquè hi ha molts elements que són replicables, són imitables. Llavors, quan t'ho fan... Hòstia, et quedes una mica així i penses... Aquest m'ha vist en calçotets, no? O sigui, ha vist totes les... Després es va... No és que es disculpés, eh? Deia, tu ets molt més bo que això, no? No et preocupis. Però, diguem-ne, sí que et remou una cosa que et fa una mica de patir, saps?
Sí, però a la vegada també és un homenatge, no? És a dir, jo crec que no sempre... no hi ha mala intenció, no sempre hi ha mala intenció al darrere d'una paròdia, o que tots això en un conciliàbul, com deies, es posen d'acord per atacar algú, no? Jo crec que també hi ha... És a dir, que treguin una part del mecanisme també és un cert homenatge a l'estil, perquè hi ha gent que té un estil o el tema, això, o les manies, les fílies i les fòbies que té cadascú, no? En aquest cas, per tant, no sé, penso que s'hauria de poder estendre aquesta pràctica i, no? I fer-ho més... Penso que fins i tot seria saludable pel nostre sistema literari de fàcil ofendre's, i només cal passejar-se 5 minuts a Twitter i ja en surts.
A Twitter... Sí. De tota manera, com que som gent gentlemans,
exacte,
hem decidit que si fem segona edició posarem el text del Javier Calvo, de pròleg, eh?
Això que dius, Julià, és una part, diria, no? Però en general, ja no parlo de creadors, en general la tolerància a la broma ha baixat molt socialment. Molt. És a dir, és que, això, repeteixo, remirant coses de l'època de la República, les bromes que es gastaven, que a vegades realment tenien molt mala sombra, per dir-ho així, no? En Tisner explica, per exemple, que la redacció del Bé Negre, doncs, a lo millor arribava algú i li deien, escolta'm, vés a comprovar, aviam, aquest naufragi que hi ha hagut d'una golondrina aquí al port, mira, aviam si pots esbrinar quants n'han mort, no? Si 131 o 231, no? I l'altre se n'hi anava i després tornava i reien els que reien, perquè potser el diumenge següent la víctima, doncs, li gastava una broma igual de gruixuda o encara més amb algú altre, no? Tot això és difícil d'imaginar avui, no?
A mi me'n va passar una amb gent dels anys 30 impressionant. Resulta que un dia mirant, no sé com va anar, mirant coses del Ventalló, el Ventalló, que era el que va fer els diàlegs del Tintín.
Sí, sí.
El Ventalló havia fet de crític de no sé què, i es veu que va fer una crítica d'una obra musical i el músic es va morir de la crítica. Llavors això va crear un daltabaix i tota una sèrie de coses. I aleshores el diari, sembla que era la Rambla, el van enviar a cobrir el funeral de la història. Llavors era una situació tragicòmica, però increïble, no? Vaig descobrir, i vaig fer un article a La Vanguardia que es deia Funcions de la crítica, que era matar els autors. I aleshores va sortir, era un article fet amb delicadesa, tenia gràcia, explicava el cas, etc. I un dia, per una presentació d'un llibre, se'm presenta un tio i em diu, hola, tal, sóc el fill del mestre, tal, i era el fill del músic que s'havia mort.
Ostres.
Hòstia, ja l'he cagat. I no. Va estar molt content de que sortís l'article, que recordéssim el seu avi, no sé, seu pare o el seu avi, no sé què, i tot. Però vull dir que era una època en què hi passaven coses en el món periodístic. El món periodístic estava menys lligat de peus i mans. I aleshores passaven coses molt, molt contundents, molt, molt fortes, però al mateix temps molt divertides.
Clar, tu com a crític tens consciència d'haver contribuït al traspàs d'algú o no t'ha arribat a aquest punt?
No, però fer que algú deixés d'escriure, sí. No se m'agrairà prou, mai.
Fem dos segons de silenci per les hores que no s'ha escrit mai més.
Una cosa, encara que dius que al B Negre i en altres redaccions doncs les coses es confegien de manera més o menys no sé, barrilaire i en conjunt i amb aportacions diverses, però també dius que segurament es pot reconèixer un cert estil, no?, al darrere de moltes d'aquestes paròdies dels apòcrifs del B Negre. Qui era? L'Àngel Ferran o qui devia ser?
No ho sé. O sigui, jo els que tinc molt localitzats són els del Castanys. A vegades hi ha algun que dius això, pot ser el Segarra. Però no he arribat realment a aclarir més. És un moment en què hi ha molta gent que sap escriure molt, saps? O sigui, hi ha un moment en què hi ha gent que en sap molt. I que és una cosa que jo encara ho he vist amb gent gran. Estar en un cafè i tal, i gent que et comença a parlar en vers. Ara és inimaginable.
Que bo.
No? Potser els sistemes educatius han...
Quan estic molt borratxa, sí.
Han perdut i tal, i la gent no sap fer-ho, però hi havia gent que era així, eh? I aquesta gent és així. Jo crec que una de les coses també que transmet el llibre positiu és el fet de l'alegria de la creació. O sigui, són uns textos que veus que estan fotuts,
sí,
que la gent ho fotia passant-s'ho de collons, que després es fotien un tip de riure llegint-s'ho els uns als altres. I té aquesta funció. Jo crec que la literatura a vegades oblidem que té aquest element celebratiu, sí, festiu. No? Sembla que tot sigui com és que ha de ser un altre ascendent d'una visió del món. I llavors això és tot. Aparentment és un nivell molt senzill de cosa, però que en realitat no és tan senzill. És a dir, hi ha tota una elaboració, hi ha molt de talent aquí, molt de talent.
Jo volia posar un exemple d'això que dius, que és un equilibri meravellós i admirable entre erudició, talent i ganes de jugar, que sempre m'agrada reivindicar, que és l'Umberto Eco del Diario Mínimo i el Segundo Diario Mínimo. És a dir, i fins i tot el nom de la Rosa. El nom de la Rosa, Eco fa una paròdia de la Xena Cipriani, que en ella mateixa ja és una paròdia d'una litúrgia bíblica, és a dir, fa una paròdia que és una missa Nabim, que és divertidíssima. I ell, que era una intel·ligència màxima, feia com aquests al B Negre, tenia tota una colla de gent que en revistes dels anys 60 italianes es dedicaven bàsicament a això. És a dir, feien, no?, com es deien, els Irko Cervi, que jugaven, feien jocs de paraules amb el títol i amb l'autor i tal, i en aquest, per exemple, el diario Mínimo, hi ha, entre molts altres gèneres que parodia, un dels més divertits, al meu entendre, són els informes de lectura. No, els informes de lectura de clàssics, no? Llavors hi ha un informe de lectura d'un lector que fa, doncs, és a la Bíblia, a la Divina Comèdia, per descomptat, en fi, la Jerusalem Liberata de Tasso, i, o del Quixot, el que sigui, no? Per exemple, de Kafka, del Procés, diu... aquest llibret no està malament, és giallo, no? És en negre, amb alguns moments a la Hitchcock, per exemple, l'Homicidi Final, que segurament tindrà el seu públic, no? I aquí comença a fer tot un informe de lectura d'això, o per descomptat de Finnegan's Wake de Joyce, i el lector li demana a l'editorial que segurament s'ha equivocat de... No? I que m'heu enviat una cosa que són papers barrejats. Realment tot això que feien, hi ha molts altres gèneres, no?, de cròniques i tal, això també és de les coses que... Això, mira, comença a tenir uns 60 anys, no?, que també es troba a faltar...
Però fixa't que això, exactament igual, ho fa, em sembla que és el Pepito, en els anys de la guerra. Els anys de la guerra fan una secció que et mores de riure, de crítica, feta... Els autors cada vegada canvien, eh? Però fan uns autors, un que és un capellà. Llavors agafa el roig i el negre i ho llegeix com si fos una novel·la de la FAI. I llavors tota l'estona va dient, clar, roig i negre, perquè clar, és de la FAI. I llavors va, ho llegeix tot com si fos de la FAI, i és un deliri. Després n'hi ha un altre que
agafa... Podria ser de la FAI o de la Falange. No?
En aquell moment del 37 era la FAI.
Sí, sí.
Hi ha un altre que és genial, que és un que agafa la novel·la del Sienkiewicz, no? Quo Vadis, i arriba a la conclusió que ho ha copiat del Francesc Trabal, perquè hi havia el Quo Vadis Sánchez del Trabal, i ara surt un tio que es diu Sienkiewicz, diu, i ha copiat amb tota la barra la novel·la del Trabal. Llavors és invertir, llavors, hòstia, boníssim, és molt bo, és no sé, recorda molt això, no?
Sí. El Trabal, una altra peça que tenia també una intel·ligència i un sentit de l'humor.
El Trabal es va presentar amb la revista el diari La Rambla, que dirigia el Sunyol, que era el president del Barça, va organitzar un concurs de novel·la esportiva, i va presentar una novel·la en què el protagonista no practicava cap esport, una mica com com l'entrevista del Riba.
Bueno, el mateix Castanys, que diu que la primera vegada que el van enviar a fer caricatures d'un combat de boxa va acabar fent-ne la crònica i no en sabia absolutament res. I el partit de futbol, em sembla que explica que va anar a veure un Sants-Barça a l'Ona, no era Barça llavors, Barcelona, no? I eren els crits del públic els que li permetien en aquell moment, després no, però en aquell moment identificar, doncs, no sé, en Sagi o l'Alcàntara o el Samitier o tota aquesta colla.
Jo aquestes coses em xiflen. Quan feia vaig fer la ciutat interrompuda parlant amb el Vilamates em va explicar que quan col·laborava a Fotogrames el van enviar a entrevistar en el Marlon Brando.
Sí, és mítica aquesta.
I aleshores el Marlon Brando el dia abans en el Boccaccio s'havia barallat amb un amic seu, li havia intentat tirar els trastos amb un amic seu, aleshores s'havien barallat i havien anat amb estagots, el Vilamates hi era, clar, no podia anar l'endemà a entrevistar en el Marlon Brando després del que havia passat a la nit en el Boccaccio, i es va inventar tota l'entrevista, però se la va inventar, diguem-ne, de manera divertida. I llavors de cop la gent li deia pel carrer, oye, Enrique, i ¿has visto la entrevista esta del Marlon Brando? Dice unas cosas muy raras, ¿no? Digo, porque cuando habla de aquellos paisajes de Suiza, que hay unos ciervos y tal, llavors, ell havia agafat una capsa de colors alpino, saps aquells grans alpino, i havia descrit la capsa de colors alpino, i el Marlon Brando parlava de la capsa de colors alpino. I aleshores la gent li deia, sí, però què li passa al Marlon Brando? I es queda tot inventat. Després van a veure l'estrena de La ciutat cremada, de la pel·lícula, bueno, li va fer mandra anar-hi a veure-la i va escriure la crònica sense anar-la a veure. Que això un dia jo ho faré amb una crítica de La Vanguardia. Serà el meu últim article.
Sense llegir-te el llibre, espero, no?
Exacte, no llegiré res. Sortirà una novel·la d'aquestes ja, que ja surten amb la crítica feta, saps que hi ha
crítiques
que ja surten amb la crítica feta. Novel·les que ja surten amb la crítica feta. I llavors jo faré un article dient això... va d'això, de l'altre, el llenguatge és així, saps? Ja veuràs, no m'ho veuràs.
C'è chi fa quella cosa guardando all'insù o le mosche che giocano sull'abajur. C'è chi fa quella cosa pensando all'argent. Chi si ispira ai sobbalzi di un treno o di un tram.
I seguim convocant periodistes, Cocchi i Renato, perquè ja hem posat més una vegada Enzo Iannacci i Dario Fo, que també s'han dedicat molt des de la música també i des del teatre a la paròdia. Xènia, tenies també un poema paròdic per...
o bueno, apòcrif? És un conte de Chekhov. En realitat, un dels primers contes que va publicar Chekhov amb 17 o 18 anys, que és un conte postmodern avant la letra, pràcticament, que es diu què és el més fàcil de trobar en novel·les, relats, etc, que és com una llista de tòpics de l'època, que bueno, no el llegiré sencer, però és molt divertit perquè diu això, que és el més fàcil de trobar novel·les, relats, etc. El firmament inabastable, l'horitzó inassequible, inassolible, incomprensible, en una paraula, la natura. Amics rossos i enemics pèl-rojos. Un oncle ric, liberal o conservador, segons les circumstàncies. Els seus preceptes no són tan útils com la seva mort. I així va fent l'electricitat, que era la paraula de moda, que en la majoria dels casos no ve gens a tomb. Una conversa sentida per casualitat que esdevé el motiu de grans revelacions. Una quantitat ingent d'interjeccions i d'intents de fer servir una paraula tècnica de manera oportuna. Unes indirectes que van directes al gra. els 7 pecats capitals al principi i al final un casament. I és fantàstic, o sigui, és tota la literatura de l'època caricaturitzada amb una pàgina. Seria genial fer ara això, que és el més fàcil de trobar en novel·les, relats catalans d'ara.
Es doncs, pot fer, no?
No? Segurament es pot fer també una pàgina amb tots els tòpics reunits i sintetitzats, no?
En Julià fa aquesta cara
no sé, d'estar escrivint un article.
Bueno, llancem aquesta proposta.
Això ho vam fer l'únic dia a l'any que ens és permès, que ja fa uns quants anys que ens hi dediquem, que és per Carnaval. Carnaval, com que és la festa de sàtira, i se suposa que tothom ho accepta tot, o hauria d'acceptar, llavors ens dediquem a fer aquestes coses, no?, en fi, de fer una mena de llistat amb personatges dels tòpics, perquè d'allò que som fons de la literatura catalana actual n'hi ha, en fi, a cabassos, també en l'època, no?, aquí és això, la coctelera, barregis adequadament i et sortirà un relat com toca.
Són sempre giù i senza tetto dell'amore fanno all'amor con su il paltò.
Som-hi, va, que acabem agraint un cop més en Julià Guillamont tota aquesta recopilació, una antologia literària, insisteixo, és un llibre important, els nostres clàssics apòcrifs de Males Herbes, perquè, primer, perquè és molt divertit i, per tant, és molt interessant de llegir, de descobrir i fins i tot de jugar qui hi ha al darrere de la màscara, i podeu anar cap al final si teniu ganes de, si no sou prou pacients com per esperar-vos, i sobretot perquè jo crec que és una vindicació d'un gènere molt legítim, molt intel·ligent i molt necessari, que em fa l'efecte que s'està perdent, no? I que ens hi podríem dedicar un altre
cop. Heu de fer una secció aquí de...
Ara.
De paròdies.
Veus? Sí, sí. Ja. Recollim el guant. Xènia Deconova, gràcies per tornar.
A vosaltres.
I per explicar-nos com s'ha d'escriure. Ara ja amb aquests ingredients ja ho tenim tot fet. El Beltran, que vagi molt bé.
Gràcies.
Rosa Silloé, Dolors Joanola, com sempre, i Coqui Renato, sisplau.
Ciutat Maragda, amb David Guzmán.
Senza tetto dell'amore fanno all'amor con su il paltò gli schiavi del qui non si può. C'è chi fa quella cosa per sportività o per batter dei record di rapidità. Chi si eccita con accessori così come un libro, una tromba o un paio di sci. C'è chi quando la cosa si concluderà chiederà quando e se questa comincerà. C'è chi fa quella cosa senza arde né sprint per non perdere gli assegni mensili dell'Inps. Non hanno ver, son sempre giù. I senza tetto dell'amore son dei landru della virtù, gli schiavi del non si può più. E c'è chi quella cosa non pensa e non fa, né comprende coloro a cui buon pro gli fa, né comprende coloro a cui buon pro gli fa.